Tens alguna cosa a dir? Escriu-nos a oients@radioestel.cat. Et llegirem. Recorda-ho, oients@radioestel.cat. Digues la teva i t'escoltarem.
¿Todavía no has hecho testamento? No esperes a que sea demasiado tarde.
Los testamentos no se improvisan, hay que diseñarlos con tiempo. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Radio Estel. Estil propi per a molta gent. In the
heat of the night. Tenim un programa per tots aquells que no poden dormir, que treballen o que no tenen son. De matinada. Actualitat, temes socials, consells de salut, fires, festes, llibres, teatre i cinema i, sobretot, participatiu. 902 020 412. Connecta't també a www.dematinada.es o busca'ns al Facebook i al Twitter. Cada dissabte passada la mitjanit a Ràdio Estel amb Esther Nosàs, que tampoc pot dormir. Stars with evil eyes
stare from the skies. Molt bona nit i benvinguts a un nou programa de matinada. Avui, 7 de febrer. Els apunts aquesta nit. Finesa dona suport a la campanya de vacunació Covid-19. La companyia líder posa a disposició de les comunitats autònomes les seves sales com a espais per gestionar les vacunacions de manera segura. S'han restaurat les 8 escenes i el frontal de l'altar del retaule barroc de Sant Ramon del Castell de Cardona, que ha durat 4 mesos i s'ha dut a terme a in situ i els laboratoris del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya. El retaule es troba dins la capella de Sant Ramon Nonat del segle XVII, que va construir el lloc on, segons diu la tradició, hauria mort el Sant Retaule de Cardona. Els titulars d'aquesta nit. Parlarem de descans amb el gremi de matalassers. Presentarem el llibre La Isla Dormiente i ens acompanyarà el seu escriptor Antonio Domínguez. Parlarem de dites populars. I, finalment, tindrem una ruta gastronòmica de productes de l'Alt Urgell. Comencem el programa. A la part tècnica, en Jordi Carretero. Bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Esther.
I qui us parla? Esther Nosàs.
La matinada és el moment dels somnis, dels estels. I si tanquem els ulls, veurem els estels del vermut dos déus que envolten l'ampolla, recollint tota la tradició en cada gota. Les mateixes gotes que aquest diumenge ompliran el nostre got a l'hora de l'aperitiu. No oblideu, aquest diumenge, vermut dos déus. I ara, seguiu somiant.
Al barri del Ninot, al carrer Villarroel 145, hi trobarà la Algodonera, amb un gran assortiment de gèneres de decoració. Cortines de targal, cretones, cobrellits, estovalles, llençols, tovalloles, mantes, nòrdics i fundes, i molt més. Compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. Som a Villarroel 145 i també a Tamarit 179, Travessera de Gràcia 200 i Creu Coberta 101. Recordi-ho, compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. L'esperem.
Pels que us costa dormir, de matinada, amb Esther Nosàs.
I comencem el programa d'aquesta nit de matinada amb descans. Parlarem de descans. Amb qui? Doncs amb el Gremi de Matalassers de Catalunya. I com sempre ens acompanya part de la seva junta, el seu president, el senyor Antoni Feliu. Molt bona nit i benvingut.
Hola, Bona nit a tots els oients.
Moltíssimes gràcies. I per l'altre costat tenim el seu vicepresident, el senyor Isidre Padrós. Molt bona nit i benvingut.
Molt bona nit, Esther, i igualment, feliç any de tothom i un saludo a tots els oients del programa de matinada.
Parlem del que és el gremi, de tot el que ofereix el gremi en aquests moments, tant als clients com a totes les seves botigues. Endavant.
No, el gremi sempre ha estat al costat de la gent en el descans, en aquest sentit, ja que tenim en compte que abans, d'una forma més directa i més artesanal, el que ens dedicàvem era donar repòs i descans a la gent a través del que és el matalàs de llana, però encara que això ha anat evolucionant i hem anat aconseguint doncs, altres materials, que en definitiva no deixa de ser el mateix objectiu, no ens hem d'oblidar mai que el gremi sempre ha tingut a l'empart del que és el producte natural. La llana, el cotó, la pluma, tot això forma part encara avui per avui dels nostres materials habituals amb descans, i això és una cosa que nosaltres volem recalcar molt, ja que tenim en compte que el que és el matalàs de llana ha desaparegut com el que fins ara havíem conegut, però ha tornat a aparèixer gràcies a un esforç per part del gremi a aconseguir un producte diferenciat, intentant eliminar una mica els inconvenients que tenia fins ara amb el matalàs de llana, però conservant aquella naturalesa, aquell producte càlid, agradable, confortable, i que, de fet, doncs, és el que pretenem en aquest cas concret, de donar aquest agradable confort que dona la llana. I com això, doncs, altres materials, com pugui ser la pluma, nòrdics de pluma, que són uns nòrdics d'una qualitat increïble, o de fibra, que també són de bona qualitat, sense cap mena de dubte, i que també tenen unes condicions molt favorables per un bon descans. Protectors. És a dir, ja que tenim en compte que el gremi de matalassers està format per un grup d'especialistes, un grup d'experts en descans, que a més són botigues plurimarca. Això que sembla que, com si no tenia cap mena d'importància, ara més que mai es veu que té una gran importància perquè el client pot entrar en una botiga de les nostres i trobar una gran varietat de productes amb diferents marques que, evidentment, ofereixen diferents possibilitats. I això és una cosa que val la pena tenir en compte.
Doncs, Isidre, que quelcom que afegir?
Sí, i tant. De tot això que ha dit el president del gremi, Feliu, pues vam començar a treballar a poder fer els nostres matalassos naturals, d'acord? Matalassos Tori i Nepal, tant en versió suau i dura, i ferma, en aquest cas. Amb aquests matalassos vam aplicar la tecnologia més avançada que hi ha ara, sobretot el que són els productes naturals, la llana, el cotó, el lli i el bambú, i transformar-los per descans. I en aquest sentit, sí que hem de dir, jo tinc que dir personalment que hem fet una molt bona feina, sobretot de recerca, de buscar el producte ideal que tingui força, que aguanti els anys que té que aguantar, que nosaltres creiem que té d'aguantar un matalàs, la durabilitat. I, van construir dos tipus de matalassos que ja molta gent coneix i van trucant, jo agraeixo molt que truquin al gremi i preguntin on poden trobar el matalàs, veient que estem fent molt la ressò i això ens agrada bastant, i puguin provar i tastar aquests matalassos naturals de llana, de cotó, de lli, de bambú. Oi? Que és, per al descans és, per nosaltres al gremi, a la nostra història, lo natural ens ha agradat molt. Sí que és veritat que anem evolucionant i, evidentment, amb el temps ja estem construint alguns matalassos més, en el qual volem afegir el làtex, que és una de les prioritats que té la Junta, aquesta Junta, i transformar-lo també en cotó i llana i crin de cavall, i estem mirant altres més possibilitats. Sí que en aquests productes que hem tret al mercat, que ja molta gent coneix, al principi de tot, de fa ja un parell d'anys, més o menys crec que estem treballant amb aquests matalassos al carrer, ja li hem fet alguns canvis amb el que és l'acabat del matalàs. Al principi vam treballar amb el burlet manual, que continua, tenen aquest acabat del burlet manual, com antanyo, com a la gent li agradava molt, i l'hem transformat una mica també més modern, activar-lo en versió futura, modern, perquè la gent jove ja li entra per l'ull, i crec que hem fet bastant un parell d'acabats molt macos, tant en roba com en cosit de plata banda, que mica en mica i a veure si alguna podem tornar una mica a la normalitat i podem oferir-lo fent algunes fotos i penjar-lo en el Facebook del programa de matinada, en aquest cas Radio Estel.
Ben segur que sí, a veure si quan passi tota aquesta pandèmia ens podem ja retrobar els nostres estudis i aleshores fer les fotografies pertinents i que ho puguem penjar també a les nostres xarxes socials i així visualment també podem veure aquests productes. Us sembla?
Sí, ens sembla molt bé i des de luego ganes no ens en falta, ja no solament per penjar fotografies, que això és prou un bon goig, sinó perquè la paraula normalitat en aquest moment ja està agafant una mica aire de quasi bé necessitat. Més que normalitat, és necessitat. Hem de mirar de refens a tot i mirar si ja podem, d'un cop per totes, poder-nos trobar, poder-nos abraçar, que tothom ho enyora molt, i nosaltres també, en aquest aspecte. Francament, fa temps que no ens veiem, Esther, i doncs, bueno, tenim unes ganes molt grans de donar-te una forta encaixada.
Moltíssimes gràcies. El mateix us dic. Bé, hem de recordar a tots els nostres oïdors i oïdores que ens estan escoltant que poden trobar la seva botiga més propera a la web gremimetalassers.com. I si tenen qualsevol consulta, que el senyor Pedrós doncs, ho estava també comentant, ens les poden fer arribar directament en el gremi a info@gremimetalassers.com. I si no, doncs poden trucar al telèfon 93 352 21 02. O bé al 93 534 88 44. Parlem més de botigues?
Parlem de botigues. Ni que dir-te que, evidentment, les botigues nostres, tornem a insistir, són botigues primarca. Una botiga primarca té l'avantatge, davant del que és el consumidor, de que pot trobar de tot. Podem parlar de coses tan sumament sabudes com és fundes de matalàs, protectors de matalàs de tota mena, nòrdics de tota mena, bueno, el que faci falta, matalassos, ni que dit, tenim tota la varietat de matalassos que hi ha actualment en el mercat, matalassos de molles embossades, matalassos de molla tradicional també, que no han desaparegut encara ni molt menys, matalassos de viscolàstica, matalassos d'espuma convencional, que és un derivat, la viscolàstica del que és espuma, però que en definitiva no deixa de ser espuma també, i després els matalassos de làtex, que des de l'1 compleixen una funció impressionant en quant a el que és el producte de descans. L'adaptació, el confort que dona el làtex és un matalàs que és francament fantàstic. I us puc assegurar una cosa, us ho puc assegurar això tant a nivell personal com a nivell professional, el matalàs de làtex és un matalàs que és formidable. Formidable. I d'això també en tenim. Són matalassos que són fantàstics. I, per descomptat, el que ha comentat ara l'Isidre, matalassos que són nostres i ben nostres del gremi, com són els matalassos de llana, el matalàs aquest tori ferm i el matalàs tori soft, que són dos tipus de matalàs amb diferent tombada, però que són matalassos d'una qualitat algo fantàstica. I això, per tot aquell que li agradi el producte natural, sense cap dubte que trobarà aquí el matalàs més adequat perquè és el seu descans.
Doncs des de Radio Estel també apostem per aquest producte natural. Bé, doncs ens haurem de retrobar d'aquí a 15 dies amb més informació des del Gremi de Matalassers. Ara només cal dir i us desitjo doncs, que tingueu un bon descans i molt bona nit.
Gràcies, igualment per tots els oients, un bon descans també. I sobretot, ànims, tirem endavant, que això bueno, no ha de poder nosaltres i seguirem endavant tot el que faci falta.
Fins la propera.
Jane Nou també, evidentment, un altre cop.
Senyor Pedrós, molt bona nit també.
Molt bona nit, Esther, i a tots els oients de matinada que escolten el programa de matinada i el mateix que deia abans, qualsevol dubte que tinguin els oients poden enviar el correu, els informarem de lo que calgui i de lo que no en trobin segur que els hi farem el seu matalàs al seu gust i a la seva mida.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Fins d'aquí a 15 dies.
Gràcies a tots. Bona nit.
Sí, bona nit.
El bon descans es troba a les mans del Gremi de Matalassers, el grup d'experts del descans. Al Gremi de Matalassers ens identifiquem amb la D de descans, la D de garantia de qualitat dels productes i la confiança del client, que acredita tot el que li oferim en el moment de decidir-se per un bon equip de descans. A tots els agremiats ens identifica la D a les nostres botigues. Si vols saber quina és la teva botiga més propera, consulta la nostra web gremimatalassers.com o truca al 93 351 1002. El teu confort en bones mans.
L'Associació de Comerciants Nova Travessera, que comprèn del carrer Escorial al carrer Sardenya, felicita a tots els clients, amics i veïns per la Festa Major de Gràcia. A Nova Travessera teniu les millors botigues, sempre al vostre servei. Visca la Festa Major de Gràcia!
Ràdio Estel.
Fem una pausa musical i escoltem a Charango amb el tema Quan tots en l'aire.
Equilibristes, trapezistes, mims, mags, viatgers, il·lusionistes. Vaig estar temptant la sort, mesurant les paraules, vaig flotant entremig dels records i flotant buscant el paradís, retallant les distàncies que em transporten a un món indecis. Però jo mai, 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 mai seré feliç com ho he estat aquesta nit. Però jo mai, 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 mai en l'aire com quan somnis de puntetes junts podem arribar més lluny, més lluny, un llarg viatge, il·lusions dins les maletes, junts podem arribar més lluny, més lluny. Navegant entre dubtes, vaig somiant amb la teva escalfor i somiant que tu remes amb mi fins que aquella incertesa es fa quan se'ns creuen els camins. Però jo mai, 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 mai seré feliç com ho he estat aquesta nit. Però jo mai, 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 mai quan tots en l'aire com quan somnis de puntetes junts podem arribar més lluny, més lluny, un llarg viatge, il·lusions dins les maletes, junts podem arribar més lluny, més lluny, quan tots en l'aire.
Vols guanyar premis? Escolta De Matinada, truca al 902-020-412 o contacta'ns a Facebook, Twitter, al web dematinada.es o al mail dematinada@radioestel.cat. Demana la cançó que ha marcat la teva vida o dedica-la. Pots aconseguir obsequis. 902-020-412. Pels que us costa dormir.
I nosaltres continuem, parlem d'història, història del barri del Poblenou de Barcelona. Al segle XX, els orígens històrics dels autobusos són tan desconeguts i complexos a Barcelona com al mateix Poblenou, perquè hi van intervenir diferents empreses privades, locals o amb capital multinacional que es feien la guitza entre si i amb les companyies de tramvies. I perquè, igual que els tramvies en el segle XIX, inicialment els autobusos van néixer com a negoci privat que no pas amb una vocació de servei públic i accessible a la classe obrera, majoritàriament tant al barri com al conjunt de la ciutat. L'octubre del 1922 és la data en què la Companyia General d'Autobuses va posar a circular per la capital catalana els seus primers vehicles, importats de Gran Bretanya, amb el seu característic color vermell. Al Poblenou, però, tot i tenir-hi les cotxeres i els tallers, la Companyia General d'Autobusos va fer-hi passar la primera línia d'autobusos al febrer del 1923 per enllaçar els quatre cantons, o sigui, Maria Aguiló, Sant Joan de Malta i Pere IV, amb el barri de Sant, tot creuant el centre de Barcelona. Se li va dir la línia B i passava pel carrer de Pere IV, el passeig de Pujades, avui Lluís Companys, l'Arc de Triomf, les rondes de Sant Pere, la Universitat i la Gran Via fins a la plaça Espanya per enfilar la Creu Coberta. Un traçat que va esdevenir clàssic i que fins al centre de la ciutat, en bona mesura, encara fan avui molts dels autobusos que surten i arriben o bé passen pel barri. No obstant això, aquells autobusos de la Companyia General d'Autobuses dels principis dels anys 20 no van ser ni els primers de Barcelona ni els primers del Poblenou. Entre finals del 1905 i el 1908 hi havien circulat entre la plaça de Catalunya i Gràcia uns autobusos de dos pisos llogats a la Companyia General d'Òmnibus de París per una empresa barcelonina vinculada d'alguna manera al Poblenou. Es deia La Catalana. Aquesta empresa de repairs, una mena de tartanes o tramvies de cavalls que no necessitaven vies per circular, però que aprofitaven les dels tramvies, de veritat, van intentar reconvertir el negoci cap als autobusos quan la primera del segle XX es va electrificar totes les línies del tramvia. La Catalana no se'n va sortir per la competència deslleial de Tramvies de Barcelona, companyia belga dirigida pel marquès de Foronda. El marquès de Foronda, en els anys 20, va comprar la CGA quan va veure que la implantació de l'autobús com a competència al tramvia era imparable. En qualsevol cas, la Catalana va fer fallida, però va deixar el seu nom com a denominació genèrica de repairs o tartanes. Els autobusos de la Companyia General d'Autobuses, igual que durant el franquisme, ho van ser els trolebuses i els vehicles de gasolina de Tramvies de Barcelona, el que era el TB. I ja en democràcia, els autobusos de transports metropolitans de Barcelona, alguns dels quals han incorporat el gas natural com a combustible, van connectar bàsicament Poblenou amb el centre de Barcelona. Un servei que fins a finals dels anys 60 els autobusos van convertir en els tramvies. Doncs l'únic metro proper al barri fins que el 1977 va arribar la línia 4. Va ser la línia 1 amb parades a Marina des de l'any 1932 i Glòries i Clot a l'any 1951. La Catalana, com abans del 1926 els repairs o les tartanes, i després del 1980 algunes línies i microbusos del TMB. Va ser l'autobús del barri que va unir Poblenou amb el Clot i el Camp de l'Arpa, amb la qual cosa doncs mantenien vius lligams i l'esperit autònom de l'antic municipi de Sant Martí de Provençals i acostava el barri, per exemple, a un equipament bàsic com és l'Hospital de Sant Pau. En certa manera, semblantment a la Catalana, la primera línia de Badalona o Sant Adrià, com després els tramvies de Washington o els tancs i els autobusos de la Tusa o Tossal, s'amplifica que les necessitats de mobilitat al Poblenou no han estat sempre orientades al centre de Barcelona. Els lligams del Poblenou amb altres zones obreres i perifèriques, com ara el Clot, la Verneda, Sagrera, Sant Andreu, el Besòs, Sant Adrià, Badalona i Santa Coloma, O fins i tot, també, Sants o l'Hospitalet són reals i històricament tant o més intenses que amb el cor de Barcelona, a la vegada que malateses. I és que amb l'excepció del període republicà i dels projectes revolucionaris del 1936 fins l'arribada de la democràcia al 1979, les necessitats de mobilitat de les classes populars i dels barris obrers no van ser tingudes degudament en compte. Ni tan sols perquè la gent pogués arribar a la feina amb transport públic. L'autobús, com abans el tramvia i després el metro, sí que portava treballadors a les fàbriques del Manchester Catalana, però com en llaunes de sardines. Altres anaven a peu, i molts, amb empàs del temps, els anys, amb cotxe, amb la qual cosa congestionaven el barri i la ciutat. Com ara ja no hi ha fàbriques, sinó les oficines del 22 arroba. És clar que hi havia també els veïns que en dies de festa o entre setmana agafaven l'autobús, el tramvia, el metro o el cotxe per baixar a Barcelona. A comprar, a fer encàrrecs, al cinema o a passejar, com ara que també pugen al Poble Nou des de la resta de Barcelona altres veïns a comprar, a passejar o a anar a la platja.
El 1932 obria les seves portes el que és avui una botiga emblemàtica, la Licorera del Poble Nou, del carrer Teulat 91, on trobareu anisats, vins, licors, whiskies i caves nacionals i estrangers de totes les marques. La Licorera del Poble Nou és una botiga familiar que ha anat passant de pares a fills. Si veniu a fer-nos una visita al carrer Teulat 91, gaudireu de peces sorprenents, com l'autèntic taulell de quan es va inaugurar, les diferents mesures de l'època i el lloro del 36, conegut a tot el Poble Nou. I, evidentment, els nostres vins i caves, la Licorera del Poble Nou, carrer Teulat 91 de Barcelona, 93 225 26 66.
A Terrassa, al carrer Galileu 212, tot roba. Teixits per a la llar, mantes, nòrdics, tovalloles, barnussos, draps de cuina, tot roba. Carrer Galileu 212, al costat del Parc de Sant Jordi.
Ràdio Estel. Pels que us costa dormir, de matinada, amb Esther Nusàs.
I tot seguit ens acompanya en el programa l'escriptor Antonio Domínguez per presentar el seu primer llibre de la saga Tastarabàs o les cròniques de Laurín, La isla del durmiente, un llibre que va néixer com un joc de taula estil de rol. Muy buenas noches y bienvenido al programa.
Hola, buenas noches. Encantado de estar con vosotros.
Un placer poderle oír, que nos acompañe y sobre todo para que nos presente este libro, su primer libro de la saga Tastarabás. Tastarabás, la isla durmiente, se creó a partir de un juego de mesa. ¿Pero nos puede explicar cómo llegó hasta formarse en el primer libro de la saga?
Sí, bueno, el juego de mesa en realidad no llegó a salir nunca, porque hice el juego y me sentí en la necesidad de contar un poco la historia que fundamentara ese juego. Y a raíz de eso empecé a escribirla, hice primero un esquema y después ya pues me lancé a la aventura de escribir el libro pues más detalladamente. Y un poco esa es la génesis de la saga. Y ahora, sí, perdón.
¿En qué se inspiró?
Pues eso, era una vieja historia que ya me rondaba en la cabeza, que ha ido tomando forma, ¿no?, a lo largo de los años. Y la inspiración, pues bueno, hombre, las fuentes son múltiples, ¿no? Porque uno se inspira de muchas cosas, ¿no? De todo lo que lee, de lo que experimenta, de muchas situaciones. Pero digamos que se fue fraguando en mi cabeza a lo largo de los años y a raíz de ese juego de mesa, pues surgió de forma un poco espontánea.
¿Ha sido muy duro el trabajo?
Pues, es duro, claro que es duro, pero bueno. Es duro, pero es muy gratificante. Yo la verdad es que los sentimientos que he tenido a lo largo de este trayecto de escribir los libros, ¿no?, porque ya voy por el tercero, pues ha sido muy gratificante, o sea, y muy emocionante, no sé. O sea, aparte de duro, que es duro porque es un trabajo diario de estar todo el día metido en esa situación y solo vivir pensando en ello, pero bueno, muy gratificante.
Nos acaba de comentar, señor Domínguez, que ya está escribiendo el tercer libro de la saga. ¿Cuántos previstos tendrá esta saga?
Pues la verdad, sinceramente, todavía no le he puesto, no tengo ese dato, pero es posible que sea en este tercero, no lo sé, porque voy mediado, entonces, pero no lo sé. La historia me lo irá dando un poco, ¿no? Pero está ahí en el aire.
Muy bien. A ver, la historia se desarrolla en Tascarabás, pero ¿cuál es el significado de esta palabra?
Sí. La historia se inicia ahí, ¿no? Porque se inicia un conflicto en esa localización, Tascarabás, que es, digamos, la capital del reino de los humanos, vamos a decirlo así. Y el significado de Tascarabás, pues bueno, es una palabra gallega que designa un instrumento musical medieval, que es una especie de carraca, ¿no? Pero para mí es mucho más que eso, esa palabra, porque es una montaña donde yo jugaba de pequeño. Entonces, bueno, me trae muchísimos recuerdos y tiene para mí unas connotaciones muy hermosas, ¿no? Muy llenas de contenido.
Pues entonces, ¿qué nos narra la Isla del Durmiente? ¿Qué nos explica?
Uf, muchas cosas. Es que es voluminoso y he querido condensar muchas cosas de mi sentir propio, ¿no? Sí, es una historia de fantasía, digamos que un mundo inventado donde, bueno, pues pasan infinidad de cosas porque esa es una de las características, ¿no? Que continuamente están ocurriendo cosas. Pero, en definitiva, es el contar un poco los aspectos esenciales del ser humano y de cómo nuestras relaciones pueden vencer a las adversidades, ¿no? Por grandes que sean. No sé, es un poco un mensaje de esperanza el libro, ¿no? Los libros, vamos, la saga en sí.
¿Y si nos habla de los protagonistas?
Sí, bueno, es que hay un montón. Pero, a ver, básicamente los protagonistas que están continuamente a lo largo de todo el viaje son 9 personajes que ya se conocen en este primer libro y que tendrán que hacer un viaje a lo largo de todo este inmenso mundo que bueno, que me dediqué 2 años a dibujar los mapas, o sea, que imagina si es...
¿2 años?
Sí, los mapas con todas las localizaciones, razas y demás me llevó mucho tiempo porque es un mundo extenso, entonces, y ellos tendrán que hacer ese periplo, ¿no?, por todas esas tierras para conseguir una serie de objetos que son objetos, digamos, de misión, que es algo típico, ¿no?, en juegos de rol, pero es mucho más que eso, ¿no? Sí.
¿Identificaría con alguno de los personajes del libro?
Bueno, todos tienen pedacitos, ¿no? O sea, de los protagonistas principales de estos 9, todos tienen un poco de mí, ¿no? O de mi sentir, o de mi... Sí tienen, pero en realidad, como biográfico o algo así, pues no. Pero sí que tienen cosas, porque, bueno, uno intenta plasmar pues un poco de sí mismo, ¿no? Y es muchas veces inevitable hacerlo. Pero no, biográfico como tal, no.
Y ya que nos ha comentado que ha tardado 2 años en preparar los mapas, hablemos también un poco de las ilustraciones del libro.
Sí, la verdad.
También ha sido un trabajo muy importante.
Sí, es un trabajo importante. Bueno, esto es obra de... Bueno, los mapas son míos, pues claro, lógicamente ya acabo de decir. Pero luego los libros irán ilustrados con personajes y bueno... Y el ilustrador es Ricardo Garijo Jr., que bueno, la verdad es que sus dibujos para mí me parecen maravillosos. Yo, en cuanto conocí a esta persona, le vi dibujar, me enamoré de sus dibujos porque, bueno, enseguida supe que él tenía que ser él el que hiciera esos dibujos, ¿no? Porque llevan, o sea, son como muy personales, ¿no? O sea, vamos a decirlo así. O sea, llevan mucho de esta persona en los dibujos. ¿Hasta el punto?
Sí.
¿Verdad?
Sí, no, diga.
Pasa esa tontería. Pero hasta el punto de que uno de los personajes, él lo veía de una forma y yo creé una historia paralela dentro del libro para justificar su forma de verlo. O sea, le pone tanta alma que incluso me condicionó a mí en cierta manera.
O sea, habéis trabajado muy de mano en mano. O sea, los dos habéis dado la oportunidad de crear a los personajes.
Sí. Vamos, yo se los describí muy detalladamente y luego le dije, bueno, tú eres libre ahora de hacer lo que quieras, o sea, de plasmarlo a tu manera. Y así fue.
Bueno, pues enhorabuena, porque realmente es un trabajo impresionante. Y sobre todo, si llegara en ese momento, señor Domínguez, de esos de las comparativas y demás, si le dijeran el Señor de los Anillos y Tastarabás, ¿tiene algo que ver?
Hombre, tienen que ver, claro, tienen que ver, porque bueno, yo también me fundamento en mitología, en cuentos populares, y luego hay mucho de ese mundo, ¿no? Porque muchos personajes son reconocibles dentro de la mitología, como los elfos y demás, son reconocibles, ¿no? Bueno, son historias que no se pueden desligar, entre otras cosas, porque a mí es un mundo que me gusta. Pero digamos que tampoco es un calco, ¿no? No tiene... muy bastante diferente. Pero sí.
Totalmente diferente.
Sí. Claro.
Muy bien. Y ya casi, ya para acabar, ¿cuándo verá la luz el segundo libro y cuál será el título?
Bueno, el segundo libro no he decidido todavía. Yo quiero ir un poco paso por paso y viendo qué ocurre con este primer libro y demás, ¿no? Porque, bueno, pues... pero no tengo una fecha. Lo que sí está claro es que lo sacaré. Evidentemente no puedes dejar un libro a medias, eso sería un pecado, ¿no? Dejar una saga a medias. Y no sé, el título, me has preguntado por el título, pues el título es La leyenda del inmortal, sería el segundo libro. Y bueno, pues eso, tampoco tardaré mucho en ponerme a ello, ¿no? Pero bueno, de momento no tengo fecha.
Muy bien. Como ha comentado usted mismo, señor Domínguez, La isla del durmiente es un libro que trata también de la esperanza, de la adversidad, también de la hermandad, supongo. ¿Podríamos tener algo que ver con el momento que estamos viviendo ahora, actualmente?
Sí, hombre, tiene que ver con todos los momentos de la historia, ¿no? Porque yo creo que un poco la historia de la humanidad es un poco repetir los mismos errores y aciertos, ¿no? Vamos a decir. Entonces, pues tiene que ver, claro que tiene que ver. Y no, uno no se puede desligar, ¿no? De la situación que le toca vivir. Y la esperanza, por supuesto, la unidad, ¿no? De los seres humanos contra las injusticias, contra la adversidad. Todo eso está ahí y siempre ha estado ahí, ¿no? Entonces, sí, tiene que ver.
Bien, pues hem comentat el llibre La isla durmiente, el primer llibre de la saga Tastarabás o la crònica de Laurín d'Antonio Domínguez, d'Ediciones 12 Calles. Señor Domínguez, muchísimas gracias, muchas gracias por acompañarnos y esperemos ver, bueno, en estos momentos La isla del durmiente y en unos meses a ver si es posible ya pues el segundo libro de la saga. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Nada, gracias a vosotros. Buenas noches.
Uf, no sé què em passa. No descanso gens bé i em fa mal tot el cos.
Si vols un consell, fes-me cas. Si de debò vols descansar bé, vés a Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ho tenen tot en matalassos, somiers, bases entapissades, canapés abatibles, llits articulats, coixins... tot pel teu descans. Pren nota. Anglada Matalasseria. Sempre amb el millor preu, el millor servei i la millor atenció.
Com es diuen?
Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ofertes i promocions. I no et preocupis si vius fora de Barcelona. Transport a domicili i a segona residència sense càrrec. I finançament sense interessos. Truca al 93 237 78 35. 93 237 78 35. O passat per l'Avinguda Príncep d'Astúries 11. Anglada Matalasseria. T'assessoraran del tipus de matalàs que necessites pel teu descans.
Ara mateix vaig a Anglada Matalasseria.
Al barri del Ninot, al carrer Villarroel 145, hi trobarà la Algodonera, amb un gran assortiment de gèneres de decoració. Cortines de targal, cretones, cobrellits, estovalles, llençols, tovalloles, mantes, nòrdics i fundes, i molt més. Compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà.
Som a Villarroel 145 i també a Tamarit 179, Travessera de Gràcia 200 i Creu Coberta 101. Recordi-ho, compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. L'esperem.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel i de matinada. Us fem companyia fins a la una de la matinada.
I avui en el Rutes per Catalunya parlem d'expressions, si diem "i ara", doncs significa que es fa servir com a expressió per voler remarcar o exclamar que una cosa o idea no és certa, que es troba estrany que sigui certa o que és poc probable que sigui certa. Per exemple, demà vindran els cosins, em sembla, i ara. I si no, també podem dir "què dius?". Doncs vol dir que ens estranya, o que en castellà podríem dir "anda, què va?". I "avall que fa baixada", doncs vol significar que "i seguim, que hi continuem, que endavant, sense por, que hem de seguir endavant". I "cop de tornar-hi", que en castellà és el que podríem dir-li "i dale que te pego, i dale que dale". I si diem "i no en parlem més", doncs el castellà seria "i punto, punto y aparte", o sigui que una cosa ja ho donem per finalitzat. "I tota la pesca", doncs significa i es fa servir per referir-se a tot el que es segueix o implica una acció, una persona, una cosa o una idea. Per exemple, doncs podríem dir "van arribar els nens i tota la pesca". En Jordi va començar a criticar en Pere, la Raquel i tota la pesca. O sigui, totes les altres persones, doncs, que hi poguessin haver-hi. I si diem "ja et conec, Arbeta, que dius marduix", que és en castellà, diríem "te conozco, bacalao". Sí, sí, "ja et conec, Arbeta, que dius marduix", és molt divertida. O "te conozco, Orozco", que seria la traducció també en castellà. "Ja feia bé aquella vella que no es volia morir", que en castellà diria "vivir para ver". I si diem "ja has begut oli", doncs l'has ben espifiat, que estàs totalment perdut. Estàs ficat en un bon embolic o estàs ficat en un bon merder. I si comentem "ja n'hi ha prou d'aquest color", el castellà seria, diu, "basta, hasta aquí podríamos llegar". Això és, eh? "Ja n'hi ha prou d'aquest color". No en direu que no són divertides aquestes expressions catalanes, doncs que no utilitzem gaire. I si diem "ja t'ho faràs", en castellà seria "allà tu" o "tu mismo". I si fem el comentari "jugar a fet i amagar", doncs és "jugar a l'escondite". I "just a la fusta", doncs es fa servir per indicar quelcom que s'ha dit o fet o ha sortit, o és exactament el que s'esperava, o exactament el que és o ha de ser. Que en castellà podríem dir "ahí le has dado, ahí te quiero ver". Ah, fins aquí les expressions d'avui.
Al barri del Ninot, al carrer Villarroel 145, hi trobarà l'Algodonera, amb un gran assortiment de gèneres de decoració. Cortines de targal, cretones, cobrellits, estovalles, llençols, tovalloles, mantes, nòrdics i fundes, i molt més. Compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. Som a Villarroel 145 i també a Tamarit 179, Travessera de Gràcia 200 i Creu Coberta 101. Recordi-ho, compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. L'esperem.
A Terrassa, Maquinària Agrícola Joaquim Abell, amb més de 50 anys d'experiència. Ens dediquem a la venda i reparació de tot tipus de maquinària agrícola, forestal i de jardineria. Som a Terrassa, al carrer Faraday 145. Telèfon 93 788 70 93. Visiti'ns. Treballem amb les millors marques del mercat. Stihl, Kubota, Honda, Ecmo, Toro, Husqvarna. Garantia total. 93 788 70 93. Maquinària Agrícola Joaquim Adell. Us esperem. I al fer la vostra compra, tindreu un descompte. Adellmaquinaria.es.
I després de les recomanacions, escoltem a Blaus amb el tema "Els teus ulls blaus".
Podré excusar-me per parlar potser de coses sense seny que em fan faran mal. Si sóc estrany i sense fons, o simplement sóc diferent, digue-m'ho tu. No són raons prou consistents, jo crec que no ens coneixem. Faig cas al cel. Com sortiré de la foscor. Pot passar el temps i anar perdent la timidesa del principiant, que ho puc ser jo. He vist miralls que es van cansant a poc dels meus consells. Ha estat un llarg camí sense final, que és el destí fabricat. Els teus ulls claus reflexant la solitud que he recobert.
Ràdio Estel.
Vols guanyar premis? Escolta De Matinada. Truca al 902-020-412 o contacta'ns a Facebook, Twitter, al web dematinada.es o al mail dematinada@radioestel.cat. Demana la cançó que ha marcat la teva vida o dedica-la. Pots aconseguir obsequis. 902-020-412. Pels que us costa dormir.
Doncs aquesta nit, a més, parlem d'una ruta gastronòmica dels productes de l'Alt Urgell. Fidel a la tradició gastronòmica dels Pirineus lleidatans, la cuina de l'Alt Urgell presenta com a trets distintius els plats calòrics basats en la qualitat de les carns bovina i l'elaboració d'embotits i formatges artesanals, que omplen els cistells de la majoria de visitants de la comarca. Entre els trets distintius cal esmentar la preparació d'una variada gamma de bulls i la tradició de recollir herbes aromàtiques, herència de la tasca de les trementinaires. Un dels embotits més tradicionals és la botifarra traïdora, una varietat crua que s'elabora bàsicament amb retalls, ronyons i carns del cap de porc. Es pot preparar a la brasa o a la paella i sovint també acompanya brous i escudella. A més, destaca la gran varietat de bulls, com ara la bringuera, típica a Andorra i elaborada a l'Alt Urgell, utilitzant el budell sec per embotir en lloc de la bufeta. El bull de cap, tendre i força saborós. El bull de donja, també conegut com bull gras i de textura granulladura i greixuda. El bull de fetge o el bull de ronyó. Tots ells s'acostumen a prendre crus en entremesos o taules d'embotits, acompanyats de pa amb tomàquet. L'absorció és el bull de donja, que es menja fregit o a la graella i acompanyat amb verdures i trinxat. Entre els elaborats del port destaquem també el pa de fetge, una modalitat dels patés de campanya francesos estès a les comarques pirinenques des de la Cerdanya, o el tupí de confitat de porc. De l'activitat ramadera a la comarca cal esmentar també la producció bovina emmarcada en la IGP Vedella dels Pirineus Catalans. Destaca la raça autòctona Bruna dels Pirineus, amb una carn gustosa i tendra, adient per a tota mena d'usos gastronòmics. També cal fer esment al bestiar cabrum i oví, amb l'ovella xisqueta com una de les races autòctones més destacades. Entre els productes làctics trobem el formatge de tupí. Resulta un bon exemple de les tècniques d'aprofitament d'aliments a l'alta muntanya, elaborat a partir de formatges massa secs o en procés de deteriorament. Té un aspecte cremós i suau i un aroma força penetrant. Es menja amb pa i guanya terreny com a ingredient d'amanides o salses. Per la seva banda, el formatge i la mantega de l'Alt Urgell estan reconegudes amb una denominació d'origen protegida. Parlem ara de les herbes aromàtiques de l'Alt Urgell, perquè una de les tasques tradicionals de la comarca va ser la recol·lecció d'herbes aromàtiques que realitzaven les trementinaires. Avui, malgrat la desaparició de l'ofici, la comercialització de les herbes aromàtiques es manté viva, tant per l'elaboració d'infusions com a la cuina, per la preparació d'estofats. Entre les herbes més comunes hi ha l'arrel de les flors de pirrós, la gesolida, la camamilla, el te de roca, l'espígol, l'orenga, la valeriana, el comí, la xicoia o la tila. Entre les receptes tradicionals de la comarca destaquen plats elevat contingut calòric, que treuen profit de la varietat de la producció ramadera de la comarca i de la pràctica de la caça i la pesca. En són un bon exemple plats com, per exemple, l'escudella de faves, les mongetes en cassolada, el morro i l'orella de porc, el bou a l'adoba, les guatlles en fulla de parra, el civet de llebre, la vedella ofegada, el bacallà a la llauna amb cigrons, el pernil a l'agredolç o les diverses preparacions de les truites de riu.
El celler de Sant Gervasi, situat al carrer Vallmajor 31 de Barcelona, al costat mateix del convent de monges agustines, us ofereix un assortiment triat i singular de vins, caves i licors. Oberts dissabtes i diumenges al matí. També som al 93 241 38 88 i al correu info@cellerdesantgervasi.com. Tingueu cura dels vostres peus i passeu per Podovall, a Vallirana, el centre de podologia d'Olga Mañé Mocé, que està al servei de totes les persones que es preocupen per la salut dels seus peus. Truqueu al 93 683 58 21. 93 683 58 21. Som al passatge Bon Retir 2, local 5 de Vallirana. Podovall, Olga Mañé Mocé. Cuidem de la salut dels seus peus. La matinada és el moment dels somnis, dels estels. I si tanquem els ulls, veurem els estels del vermut dos déus que envolten l'ampolla, recollint tota la tradició en cada gota. Les mateixes gotes que aquest diumenge ompliran el nostre got a l'hora de l'aperitiu. No oblideu, aquest diumenge, vermut dos déus. I ara, seguiu somiant. In the
I fins aquí el programa d'aquesta nit. Gràcies per escoltar-nos. Us esperem la propera setmana. Ara ens despedim a la part tècnica amb Jordi Carretero. Molt bona nit, Jordi.
Bona nit.
I que us ha parlat, Esther Nosàs. Us deixem tot seguit amb Tor de nit. Bona matinada i feliços somnis. I'm feeling
motherless. Si vols tornar a escoltar aquest programa, troba'l a la ràdio a la carta de radioestel.cat.